De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, va, que passen ja 7 minuts de les 4, després de posar-nos al dia amb les notícies, amb la Sandra Gómez. Continuem aquí el Fabricació Pròpia, en directe. I abans de passar el cacau de les 4, avui ens quedava pendent trucar a la gent de Verificat, que, com ja sabeu, els dilluns ens acompanyen i analitzen, no?, aquelles declaracions de polítics, els rumors que circulen a les xarxes socials, a qualsevol tema. I en els propers dies sí que ens van demanar, fins al 12 de maig, data de les eleccions al Parlament de Catalunya, doncs ens van demanar això, si podien revisar aquelles dades relacionades amb la campanya electoral. És per això que avui parlem amb la Lucía Abadías, que és redactora de Política i Immigració de Verificat. Lucía, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal?
Hola, Lucía, molt bona tarda. Lucía, mira, avui ens volies plantejar, ens volíeu plantejar justament el tema de la immigració. S'està parlant molt d'immigració, però és realment un problema per la ciutadania? Lucía?
Doncs sí, la realitat és que el que sembla és que la immigració és i serà el principal tema de campanya per part de molts partits polítics de cara a aquestes properes eleccions catalanes. Si parlem de la consideració que fan els propis catalans sobre si la immigració és o no un problema, sí que sembla que és una preocupació, però hem de posar en context. El baròmetre d'opinió política del CEO mostra que és el 9è problema pels catalans d'un total de 19 opcions, més o menys, i, a més, un 5,7% de la població catalana el considera el problema més important, i aquesta és la percepció més elevada des de 2009 i una tendència que sembla que està en augment des de 2020. Sí.
Clar, Lucía, aquí a l'atenció moltes vegades això s'ha parlat, i vosaltres alguna vegada també ho heu verificat. La majoria dels discursos d'odi se centren en els musulmans, la majoria són europeus o del continent americà. D'on són realment aquestes persones, no? Què és el que us arriba a vosaltres?
Sí, tens raó, sigui, tot i que la majoria dels discursos d'odi sí que es centren en els musulmans, s'ha de dir que la meitat dels migrants que estan actualment aquí a Catalunya són del continent americà, on hem de destacar que l'islam no és la religió majoritària. A més, els europeus extracomunitaris també representen una xifra superior als musulmans, són un 15% del total de migrants. I ja, si parlem de les persones procedents de països africans, que són l'objectiu de moltes d'aquestes declaracions, aquestes persones només representen un 13% del total de migrants a Catalunya.
Clar, també crida l'atenció, de fet això també és un discurs que hem anat escoltant, Lucía, en el sentit de que els immigrants són les persones que reben més ajudes. Això és així?
No, sí, això és rotundament fals. Si mirem les dades del Departament de Drets Socials i de l'Agència Catalana de l'Habitatge, per exemple, aquestes dades són molt clares i mostren que la majoria de les ajudes públiques es destinen a persones amb nacionalitat espanyola. Per exemple, podem parlar de la renda garantida de ciutadania, que és aquesta prestació que és complementària a altres ajudes i que és per poder arribar a totes les despeses essencials. Doncs bé, aquesta ajuda, les darreres dades que tenim nosaltres són de 2021, i mostren que només el 21,3% dels titulars d'aquestes ajudes són estrangers. I el mateix passa amb l'habitatge públic, que només un 16% es destina a persones estrangeres. O sigui, aquí la realitat és que les ajudes es distribueixen sempre, i això és molt important, segons criteris econòmics. Clar, la taxa de risc de pobresa dels estrangers és més elevada que la dels nacionals, però és molt important destacar això, que s'assignen segons criteris econòmics. I una altra, també és important dir que els migrants sense papers, o sigui, això és molt evident, però s'ha de dir que els migrants sense papers no poden accedir més que a les prestacions universals, com són la sanitat i l'educació. I en aquesta línia també és important apuntar que és que tampoc fan un ús més elevat d'aquestes prestacions socials bàsiques, com la sanitat. Sí, digues.
No, continua, Lúcia, continua, perdona'm.
Re, per acabar ja amb aquesta pregunta, que un estudi del Centre d'Estudis Internacionals de Barcelona revela que és que els migrants fan un ús similar o inferior al de la població nacional de la sanitat.
Mira, sé que serà complicat, perquè el tema és important i molt interessant, Lúcia. M'agradaria fer-te res, dues preguntes. Anem una mica justos de temps. La primera seria una altra mite que també s'ha parlat molt també en els darrers mesos. És si vosaltres heu pogut verificar si és cert que les persones immigrants delinqueixen més, que també se n'ha parlat molt. Això d'una banda, Lúcia. I l'altra pregunta també seria és si existeixen diferències significatives entre la percepció de la immigració a casa nostra i la que tenen altres regions d'Espanya.
Vale, doncs respecte a si les persones migrants delinquen més, no hi ha cap relació causal entre la delinqüència i els immigrants. De fet, diversos estudis concloen que la probabilitat que un immigrant amb unes oportunitats laborals sigui delinqüent no és major que la d'un nadiu en les mateixes condicions. És a dir, que la condició d'haver nascut en un lloc o un altre no explica que una persona cometi més o menys delictes, sinó que són més, o sigui, condicions socioeconòmiques, sobretot la desocupació, la que explica millor la delinqüència en una comunitat. I respecte a la segona pregunta que em feies, que era que si la percepció és diferent, no?, de Catalunya a la resta de... Mm-hmm.
De llocs d'Espanya.
No? Sí, bueno, la realitat és que la percepció respecte als immigrants és molt similar a tota Espanya. El discurs d'odi és una realitat a tota Espanya i és molt similar en tots els llocs. Segueix com la mateixa línia i bueno, això.
Doncs mira, si et sembla, ho deixem aquí, Lúcia, perquè no tenim temps per més, perquè tenim la gran sort de tenir-vos els dilluns aquí al Fabricació Pròpia. Lúcia Badia, redactora de Política i Migració de Verificat. Ho deixem aquí, com dèiem, i hi ha la segona part d'aquesta radiografia, ja si de cas el dilluns vinent o l'altre, perquè ens donarà de si molt segur aquest tema de la immigració de cara a aquestes eleccions al Parlament. Gràcies, Lúcia, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Vinga, i nosaltres seguim avançant aquí al Fabricació. Res segons i ens situem a un quart de 5 ja de la tarda i entrem directes al Cacau Musical.
Fabricació Pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Stop. Bailando en el club. Más dioses que humanos, cámara lenta, poquito a poco, comiendo caramelo. Solo me gustas tú, solo nos queda un rato. Me has dicho tu nombre, pero yo ya ni me acuerdo. Nos movemos con deseo y se nos acaba el tiempo. Me haces lo que quieres, pero lo hacemos lento. Da igual si nos ven...
Clar, ostres, que bé, no calleu, no? Ha estat com molt màgic, no? O sigui...
No hi stop.
Veus? Ja està, perfecte. Estem amb els Habla de mi en presente. Si m'ho permeteu, els presentem perquè a Rima de Rumba han revolucionat l'escena musical independent, cultureta, canalla, catalana, també espanyola, convertint-se doncs, en una de les bandes més singulars del panorama musical català. Clar, perquè us feu una idea, nascuts a Berlín, aquest combo format per 5 joves de París, de Lübeck, de Barcelona i de Porto Colom han tret una col·lecció de cançons de tecno-rumba. Fa uns dies, Habla de mi presente, van publicar el seu segon àlbum de Todo se sale amb 11 cançons i un interludi que parlen doncs, de crisis individuals, també col·lectives, també parlen de processos de transformació i de diferents cicles de l'amistat, de l'amor, com també del dol. 12 temes propis, singulars, i que ens acosten la festa, avui a Fabricació Pròpia, i per acostar-nos més a aquesta festa, doncs tenim... A veure si ho dic bé, això. Remi, mi fa...
Oh, sí, ho dius molt bé.
Sí?
No, està perfecte.
Però explica'ns això, perquè ara el Blai Joanet diu, però això quan heu parlat, com ho sap?
Jo ho vaig descobrir l'altre dia, no ho sabia tampoc per què era Remi fa.
Perquè em dic Remi Fabien Prader. És una idea de la meva germana, no és meva.
Les idees de la germana sempre són bones,
sempre molt millors.
I clar, no, que em pensava que eren les notes, i són les notes, Remi fa, però no sabia que el teu segon nom era Fabien. No, fa molts anys que el conec.
Veus? Doncs pues mira, quants anys fa que us coneixeu vosaltres?
Què farà? Com 10 anys?
10 anys, més 10 anys. Anys. Sí.
Clar, i us, ens hem d'imaginar aquests 10 anys de Habla de mi en presente, perquè no sé si, o sigui, ja, quan us vau conèixer ja vau tenir com el, no, el maig de que havíeu de fer música junts. Expliqueu-nos una mica com va començar tot.
Sí, jo realment el record que tinc amb tota la banda i especialment amb el Remy és de trobar-nos. Llavors jo en algun moment pues, em passa, no?, que començo a cantar, no sé què, i el Remy sempre ens juntàvem i, hòstia, ens posàvem allà a cantar i a fer música, i realment tenim una connexió a través de la música i del teatre, amb tota la banda. Llavors, sí, des de que ens vam trobar sempre ens ha acompanyat una mica com la música, el teatre, l'art en general.
Però clar, em fa molta gràcia, Blai, que dius, quan ens vam trobar, és complicat, perquè ho dèiem a l'inici, sou de París, de Lübeck, de Barcelona, de Porto Colom, trobar-vos per assajar, deu ser complicadíssim, no? O com...
Complicadíssim, sí, no assajem molt.
Per això hi ha una cançó de l'àlbum que es diu Es Complicado. Es diu Complicado, amb la Meritxell Neddermann. Home, ve de les complicacions, de, òbviament, de l'amistat i de qualsevol relació al llarg d'una vida.
Uh-huh. Us sembla si escoltem justament aquest És complicado?
I tant,
amb la Neddermann, sí. Amb la Meritxell? Mira, sona així. Meritxell Neddermann també és aclaparador, eh? Vull dir, com neix aquesta? És espectacular, Blai.
Espectacular. I ella és una músic increïble, que va ser un privilegi poder estar gravant amb ella l'estudi del Borja, el que també ens ha fet el màster i les gravacions de l'àlbum.
Uh-huh.
I, sí, una relació molt natural, la veritat.
Com molt... sorgeix, no?, aquesta col·laboració amb la, la Neddermann.
Doncs sorgeix una mica de coincidir en l'escena, de caure'ns bé, d'amics en comú... Uh-huh. I sorgeix, ja et dic, d'una manera molt natural, molt còmoda i molt sana.
Sí, pensàvem amb qui fer cançons, que sempre mola...
Ho feu, tenir... això? O sigui, teniu com aquesta llista, no? Amb qui faríem col·laboracions?
Sí, una mica, que sempre tenim molts amics que són músics també i tenim, o tenim pendents.
Clar.
Hi ha una llista molt llarga i esperem que en el futur... Però en aquest àlbum hi ha una Muchachito, un Triquell... amb Bernat i amb ella.
Després l'escoltarem. Hi ha alguna col·laboració d'aquestes? Ostres, aquesta seria impossible, però tenim ganes de fer-la.
Home.
Amb qui us fliparia, no?
Home, amb qui ens fliparia?
Bueno, hem pensat una mica en el Manu Chao, perquè és una mica la música que tenim en comú, com de Lübeck, en França també és...
El Manu Chao ens fliparia.
Sí.
Bueno, pues escolta, queda dit, que potser...
La Plazuela també molaria.
La Plazuela molaria molt.
Amb la Rigoberta Bandini també.
Totalment.
Bueno, clar, perquè vosaltres, expliqueu-nos una mica més, feu tecnorumba.
Fem...
O com us classificaríeu?
Fem tecnorumba. És una pregunta que sempre ens fan i sempre és difícil, perquè tecnorumba al final és una cançó que va fer el Remy.
Sí.
Vale? No? Tu vas crear una cançó...
Sí.
Que es deia Tecnorumba i que en si era un leitmotiv al final de vida, no? Al final Tecnorumba per nosaltres és com una mica la manera de viure, de no? L'amor a lo antic i alhora a lo nou, no? I com aquesta barreja. I després les nostres cançons, unes veuen del tecno i de la rumba, però també del pop, també de música, world music una mica, com realment fem el que ens surt fer, bastant.
Sí. És bastant eclèctic.
Sí.
Bueno, però és l'essència, no?, també del grup, de Habla de Bien Presente.
Sí, sí,
som 5. Vull dir.
Sí, clar.
Som 5.
Som diferents, som 5.
Exacte.
És complicado.
És complicado, és difícil, a vegades.
Però l'important és que surt. Clar, d'aquest, de todo se sale, de què creieu, Blai, que us heu ensortit per fer d'aquest disc?
Home, ens en sortim dia a dia de totes les dificultats, no?, també al final... Tenim una mica tots a la vora dels 30 anys, no? I durant tots aquests anys que portem de relació, clar, posa que ens vam conèixer amb 20 anys.
Uh-huh.
Dels 20 als 30, no? Hi ha molts canvis i t'apareixen molts reptes a nivell vital, no? Com dèiem, no? De conflictes d'amistat, d'amor, dols... Llavors, una mica, és com aquesta idea de sortir i de ser positius, no? Al final, Habla de mi en presente sempre vol presentar un missatge positiu, sense deixar de banda les emocions difícils, però sempre intentant anar endavant, remar, millorar, parlar les coses, no? per sortir, saps? Per anar endavant.
Mm-hmm. Si no m'equivoco, Remi, o sigui, l'àlbum està dividit en quatre cicles, no?, emocionals. És així, no? A què es deu, no?, aquesta narrativa? Una mica també en la línia del que deia el Blai, ara o no?
Sí, bastant. Però perquè ho tens apuntat així.
Ho tinc apuntat així?
No, molt bé.
Perquè queda molt així, però s'ha de reivindicar també la figura dels guionistes, que fan aquestes entrevistes, no?
Sí.
Però sí.
Sí, no, hi ha una mica, jo crec, de d'on venim, també, una mica, a on anem, saps? Com també una mica les semblances, una mica en el món de Vivir Más, que és l'últim àlbum. Després també com tot l'imaginari una mica més nou, més diferent. Nosaltres sempre hem sigut com molt vividors. L'altre àlbum es deia Vivir Más. Aquest és De Todo Se Sale. Hi ha una cançó que es diu Que la vida se pare. I és com de Vivir Más una mica hem passat a Que la vida se pare. No? Vull dir que sí, hi ha que com una evolució.
I necessiteu ara un moment de silenci, de pausa,
de
pau.
De reflexió. Sí?
Total,
sí, una
no?
Mica com,
exacte.
Com, vale. Hem estat jove, ara ho estimo una mica menys. Què fem amb tot això?
El Remi t'ha fet gràcia, no, el guió, que estaves mirant ara?
Sí, que m'interessa molt. Com... No. Esa interpretació vostra és aquesta o nostra?
M'encanta perquè és la primera vegada que, o sigui, que és el convidat, no?, que ara ens fa l'entrevista a nosaltres.
Exacte.
No?
Clar, bé, només tens tu el guió, nosaltres no.
Vosaltres com... no, clar. Llavors és aquest parell. Mireu, l'altre dia... Espera, et responc ara també a la teva pregunta. O sigui, és la interpretació que fem de la vostra música, no? I d'aquí
vale,
neix
vale.
El guió. I és una mica també com una inspiració de tot el que passa al programa. La setmana passada, l'Àlex Torío, que és músic, va estar amb nosaltres i ens va presentar l'era dels àlbums, i parlàvem de com escoltar un àlbum, d'acord? O sigui, hem passat d'escoltar potser 20 segons d'una cançó al que podia ser abans, que era un àlbum sencer, que tenia com una vida, que tenia el que dèiem abans, no? Aquests cicles emocionals que formen, per exemple, el De Todo Se Sale. I també parlant de com els compositors i els artistes el conceben, no?, per ser escoltat d'una certa manera. Com creieu vosaltres que s'ha d'escoltar aquest De Todo Se Sale? Hi ha com alguna manera concreta? Blai ho té ja, diu que sí amb el cap.
Sí, com molt bé has dit, estem en un moment també com la indústria musical està canviant moltíssim i de fa 10 anys ara realment hi ha un canvi radical amb CDs, no CDs, àlbum, la cançó com a més singles i així. Llavors hem intentat crear un àlbum que per una banda es pugui escoltar sencer en un viatge en cotxe, mentre estàs a casa rentant els plats, en mil moments i que tingui tota una narrativa. I per altra banda també hem intentat que els temes fossin a la vegada diferents per poder complementar els diferents moments. Un moment més festiu, doncs tens Verte y Perderme amb un tecno, que estàs en un moment més melancòlic, tens cada vegada un moment per pensar en l'ex. És com cada mood, tot i passar per una narrativa, també està pensat per escoltar-ho com a single o com a cançó sola.
I el Make Life, per exemple, com s'ha d'escoltar?
Home, el Make Life és una cançó festiva. És una cançó... En realitat té les dues coses, festiva i melancòlica.
Sí, jo escoltaria de festa en el cotxe.
Sí?
Sí.
Mira, ara potser nosaltres no estem de festa en el cotxe, però igual hi haurà oients que sí, que ens estiguin escoltant des del cotxe, i el que farem és escoltar doncs, aquesta col·laboració d'en Triquell amb Háblame de mi en presente, que sona així, Make Life.
Disfruteu.
O sigui, com... fa el gest, no?
Sí, jo el veig al volant. Sí, per mi. Sí.
Cap a on aneu? Cap a on...
La muntanya.
Cap a la muntanya. Per mi cap a la muntanya. I el Blai, tu cap on et portes?
Jo cap al mar.
Cap al mar.
Pues, doncs no fem el gest.
No ens trobem. Bueno, Remi, quedem al mig camí. Veiem un rato.
A l'Apolo.
Quedem a l'Apolo, exacte. El 18 de maig. Quedem a l'Apolo.
Mira, què passarà a l'Apolo el 18 de maig?
Ui, a l'Apolo passaran moltes coses. Estem preparant el millor directe que hem fet mai, presentació de l'àlbum,
sí,
amb col·laboracions, amb molta festa, i estan ja les entrades a la venda, amb moltíssimes ganes. Hem fet ja un estatge creatiu, ara ens queda un altre, treballant també amb gent perquè ens ajudi, uh-huh, i la veritat que ara tenim totes les energies ficades cap a l'Apolo i cap al nou directe el 18 de maig.
Mira, jo ara us anava a dir també que potser un destí podria ser Madrid, perquè una d'aquestes col·laboracions dels Háblame de mi en presentes amb Federico Vanini, el Rana, guitarrista de flamenc, que sona així de bé, Ciudad de la Movida.
Vamos a soñar a la ciudad que nunca duerme, pa' que esta guitarra y el violín sean pa' siempre. Queremos formar parte de esta movida tan grande, venimos sin hotel y ligeros de equipaje. Lo bueno está por venir, traemos ropa pa' presumir. Remy olvidará París cuando lleguemos a Madrid. Y aunque cuente por ahí que yo desaparecí,
Federico, el Rana.
A veure,
la solista ja.
D'on surt aquesta col·laboració i sobretot d'on surt aquesta admiració cap a Madrid?
Això el Max, no? El Max, si estigués aquí el Max, diria que és com el New York del...
Sí, sí, exacte.
No?
Sí. De fet, al principi cantava passejant en les calles de Madrid. Passejant en les calles de Madrid.
Sí. Tenim com una vinculació... O sigui, les dues ciutats una mica on més s'escolten la nostra música és Barcelona i Madrid.
Uh-huh.
Amb Madrid tenim també molta vinculació, perquè com que també som actors, doncs és un altre nucli també teatral i audiovisual del país, i musicalment també moltíssim, no? Llavors ens encanta, tenim molts amics que viuen allà i que venen aquí. Llavors per nosaltres era una mica també el somni d'anar allà i omplir una sala a Madrid, que tenim moltes ganes que passi, com farem amb l'Apolo, i llavors vam fer aquesta cançó.
Exacte.
I surt aquesta ciutat de la movida. Abans fèieu referència al principi de la conversa que parleu d'aquesta crisi dels 30. I, de fet, com deia...
Superats.
Tots superats.
Entrem.
Però l'heu tingut molt forta o no? L'heu notat molt?
Crec que sí.
Remi,
crec
sí?
Que sí.
En què ho has notat?
Tristesa. No, són moltes preguntes. Crec que les tenim totes de... El temps passa i hem de passar amb ells, de canviar coses. I no sempre sabem que hem de canviar.
Clar, Remi, o sigui, és interessant, perquè tu dius, és una època de preguntes, no? És,
sí,
dir, és un moment en què ens fem moltes preguntes.
Sí.
I les respostes les trobem o no?
Bueno, potser també, no?, el fer-se gran, jo què sé, és trobar que tampoc no hi ha tantes respostes, no? Vull dir que no ho sé, no la tinc. La resposta encara no la tenim, per això tenim les preguntes. De moment hem trobat les preguntes, no?
No, en complicar-ho s'acaba dient, no sé si solucionar-lo, sí, o deixar-lo així. No tenim resposta.
Exacte, crec que també és com una mica l'acceptació aquesta, l'ambigüetat. Hi ha un tema, de fet, que es diu crisi, que parla explícitament una mica de... aquesta crisi, no? Llavors, diu coses com la declaració de la renta, el colchón king size, el piso, les factures... No, vull dir que al final, d'alguna manera, d'una manera així una mica més banal, doncs parla del que et trobes quan et fas gran, que quan ets petit et diuen... Ui, ja veuràs quan siguis gran. I tu penses, què dius? Si ara a mi, al pati, que robin la pilota o no anar a l'equip amb el que m'agrada, és el pitjor. Llavors veus que després hi ha uns problemes molt més amargs i que els has de posar un somriure molt més gran per afrontar-los. Llavors, com... De moment hem trobat les preguntes, no sé si tenim la resposta.
En el pròxim àlbum, les respostes.
Les respostes. De
sí,
moment,
sí.
Però, com deia el Blai, tenim la cançó i sona així.
Una família viviendo en las afueras, hay que ganarse la vida. En el curro todas las metas, hay que gastarse las pesetas. Para que gire la rueda, para que nadie diga, y lo que sobre en la ruleta. Es tan difícil, de crisi en crisi.
Escolta, o sigui, ja des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Cel, ja esteu vivint aquestes cançons, Remi, jo no sé, el Blai ja està ballant, ja teniu coreografia i tot. Per posar en aquest concert, recordem, el 18 de maig a la Sala Apolo, que estareu... Estareu acompanyats o no? Hi haurà alguna col·laboració que pugueu dir?
No? Encara no ho podem dir. Oh.
Sí, però més d'una, sí.
Més d'una, eh?
Sí.
Que participen al disc.
Segurament.
Sí, segurament.
I segurament potser algunes que no participen en el disc. Encara no podem dir això.
Ai, noi.
Ai.
Ai, mira.
Passaran coses.
Però sí, passaran coses. Serà un concert...
Potser apareix Manu Chao.
Ojalà.
Ojalà,
no?
Ojalà. De sí. fet, tenim com allà un link. Ara hem de...
Exacte.
Si ens escoltes, truca'ns, Manu Chao. Truca'ns, que volem tocar amb tu.
Dit això, deixeu-me preguntar-vos també com... Perquè vosaltres és un grup que té una marca de fer uns concerts molt potents. Com serà, no?, aquesta presentació del nou disc, que no ho hem dit, però que va sortir el 5 d'abril. Vull dir que té pocs dies de vida.
Té
no?
molt pocs Remi? Dies.
Serà una bona festa, com sempre. Això segur.
Això ho teniu.
Sí, és que...
Això és marca de la casa.
Ens agrada molt la festa. Sí. I, bueno, amb matisos, no? amb moments més tranquils i tal, però en general, festa, raoixa, com sempre, això sí.
Molt
sí.
bé, eh?
Gresca i xerinola.
Escolta, i el Remi ha una presa, el català aquest.
El Remi és increïble. El Remi... Ara porta aquí un temps vivint i no el parlàvem el català amb nosaltres, no? Perquè nosaltres, com que som de cadascú del seu lloc, sí. parlem en anglès, vale?
Llavors, o sigui, entre vosaltres, el grup, parleu en anglès.
Parlem en anglès, entre nosaltres. Sí. I de cop un dia, el Remi va començar a parlar català i el sabia parlar. El va estar aprenent d'amagat, no ens va dir res, i de cop un dia ja estava parlant i em va dir no, ja em pots parlar en català i ara parlem en català.
Però tinc una personalitat una mica més agressiva en català, no sé.
Per què?
Sí, no sé, és que em...
El català transforma,
podries dir. Sí, em transforma. Crec que transforma tothom.
Parla molts idiomes, el Remi, llavors té com una personalitat per cada idioma.
Això ho heu notat? Sí, amb el Remi?
Home, i tant.
Sí, sí.
Tant. No vols parlar amb el Remi en alemany, saps?
Ui, no ens parlis en alemany. Millor que no. Escolteu, si tornem a la gira anterior, que és aquest del disc Vivir Más, vau fer 60 concerts per Catalunya, per Espanya, per Europa. No sé quina perspectiva teniu respecte a aquesta nova tongada de concerts que comença ja.
Doncs, digues.
Sí, no, una mica menys que va ser una mica dur. Va ser una mica dur, la veritat.
Com vau acabar? És que clar, és que això es diu molt fàcil, va, sí, traiem disc, fem gira, sí, sí, però el que implica, sí, sí. no?, aquest recorregut. No,
implica moltíssima feina i també com ser sync i tècnics i tot això és moltíssim. I aquest estiu fem una mica menys concerts, però més, com més important. Anem a Holanda, anem a Mallorca...
També per Espanya, tenim bolos, Catalunya... És que l'altre dia vaig veure una entrevista que li feien al Michael Jackson.
Sí.
No, una gravació, òbviament. No era directa com això. I...
Rigorós directe.
I, no, i deien, vale, no? I li preguntaven, què és el que més t'agrada de girar? I ell deia, no m'agrada girar. I llavors
què?
Tallaven sí. i deia, vale, una cosa, Michael, troba una cosa bona que tingui... I diu, no, és que no m'agrada. Bueno, ja, però troba una. I li diuen, què és el que més... Vull dir, què t'agrada girar? I diu, m'encanta girar. I tots es reien com de dir que no s'ho podien creure. Vull dir que hi ha aquesta cosa que realment les gires també són dures. Llavors ara també una mica la proposta és fer uns bolos més especials. Per això també com l'Apolo serà com molt especial per fer una mica bolos més selectius on puguem anar amb tota l'energia al màxim en aquestes sessions i donar el màxim de nosaltres.
Mm. Us sembla? Sí, perquè de tot se sale, i malauradament d'aquesta entrevista també, Remi, sí, a l'última peça del disc agafes el micro per acomiadar no, en francès aquesta festa i ho fas amb un somriure.
Sí, sí, m'han permès cantar una cançó, estic molt agradit.
M'han permès? Sí. Però què vol dir això, Blai?
No ho sé. Ja, tenim aquest conflicte. Som molts, tothom vol cantar.
Però qui mana? Qui és el que mana al grup? A mi.
Teòricament, sóc jo.
I més quan parles en català.
Sí, parlo en català. No, aquest cop una cançó en francès, però en el pròxim disc, dos. En el pròxim disc,
tu
tres.
Tu estàs negociant, no? Ho estàs treballant.
Sí, d'aquí 10 anys farem música en francès,
sí,
només.
Sí, sí.
Però us ha sorprès una mica també, perquè tu ens... Abans, doncs, ara ja marxem, Blai, però que deies, ostres, que teniu aquesta gira també europea, està agradant molt també fora.
Sí.
No? Sí, us ho esperàveu, això, o no?
Al final nosaltres, ja et dic, vam començar a tocar a Berlín, llavors coneixem bé el públic europeu. La nostra música i la nostra energia realment qualla. Qualla a Europa, qualla aquí, i és un gust, perquè ara vam anar a l'Eurosonic, a un festival molt important d'Holanda, i teníem 1.500 persones davant donant-ho tot, sense entendre les lletres, no? I era increïble, i d'aquí també ens han sortit més bolos a Holanda. Vull dir, el nostre objectiu... Així com abans em preguntaves amb quina col·laboració, el nostre objectiu seria girar per Europa, girar per Llatinoamèrica i girar per el món.
carai, tu, doncs d'aquesta manera. I mira, deixeu-me preguntar també si el públic, vosaltres que heu actuat a tants llocs, o sigui, canvia el públic depenent del lloc on actueu o no? O sigui, la manera de vibrar, la manera de...
Moltíssim, sí, sí. En aquest cas, el públic d'aquí, català o espanyol, és molt diferent del públic alemany, que... També jo diria que el públic d'aquí és una mica més exigent en el sentit de sap el que és la rumba, com es toca la guitarra espanyola... Massa coses.
Sabem massa coses.
Sí, 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 sí.
I entre el públic català i el madrileny, també noteu o no?
Jo no tanto.
Sí.
Jo no tanto, i et mira tu, Blai, com dient, tu sí que ho has notat.
No, que és més especialista de Catalunya i Espanya que jo.
Sí. Sí, sí, realment hi ha diferències, les perceps. Jo potser amb això una miqueta més amb el teatre, però només ja si te'n vas a viure són les diferències que notes. Com hi ha energies diferents, no? Allà a Madrid a vegades hi ha com una agressivitat, però també una proximitat. Sí. Aquí de cop hi ha simpatia, però també hi ha distància. És curiós, és curiós. És cada lloc té el seu. A mi m'encanta viatjar i m'encanten tots els jocs i trobar-li com els detallets. I volem anar a Madrid i volem seguir tocant a Catalunya i volem anar a Holanda i ens encantaria anar a tocar a Mèxic, per exemple. Sí. I
hem tocat en la Índia.
A la Índia? I com és actuar a l'Índia?
És increïble, molt especial també, com... Molt diferent.
Va ser molt fort. Sí.
Per què, Blai? Explica'ns això.
Hòstia, perquè ens vam anar a la Índia a fer un concert davant de moltíssima gent i també la gent com vivint la música al 100%, però que nosaltres era com, ostres, vale, com generem una cosa que s'entenen moltes cultures diferents. Mm. I al final, com a artista, és una cosa que et sorprèn, perquè tu això ho composes al sofà de casa teva, saps? Llavors, veure això és com de dir, hòstia, que la meva idea que jo he tingut a casa meva ha traspassat i hi ha 1.000 persones a Índia, o, bueno, és que eren més gent allà, el de la Índia va ser una barbaritat.
Potser és el lloc on hi havia més gent, on heu davant de més gent o no?
No, més gent ha sigut la Mercè o en Girona, com sí, es diu?
Figueres, no?
En Figueres, com es diu, la festa de Girona.
El festival acústica, a les barraques de Girona.
A les barraques de Girona.
A les barraques de Girona també, moltíssima gent. Girona també ens encanta, hem anat moltes vegades, també tenim un públic super, super carinyós.
Nois, ara sí que ho hem de deixar aquí, però Remi, jo no sé, escoltem la cançó final.
Sí, en directe, va.
Sí, va.
La canto en directe.
Sí o no?
Sí, sí.
No. Però, mira, l'escoltem.
Però això no ho canto. Canto ara.
Tous les jours à tes côtés, je voudrais te lancer une chanson qui t'aurait isolé.
Estoy bien.
No, va, no te preocupes.
Le souvenir de nos vacances. Les journées passées loin de toi, je sens grandir mon impatience. Je ne comprends pas ce qui loue les vertus de la distance. J'aimerais me plonger sans retenue dans ma passion. Ta présence à mes côtés est ma favorite addiction.
Molt bé, tu, escolta. Mira, jo crec que...
Això sí que és directe.
Això sí que és rigorós directe. Remi, mira, ens has donat el que necessitava per continuar la festa al Fabricació, també al Blai. O sigui,
nois,
moltíssimes gràcies per presentar-nos aquest De Todo Se Sale, Habla de Mi en Presente, que estaran de moment 18 de maig a la Sala Apolo amb possibles sorpreses.
Exacte. Sí.
Manu, ciao.
I una coreo amb la cançó del Remi.
I això també,
és el pack de spoiler que podem fer.
Bueno, pues estarem molt pendents aquest 18 de maig. Nois, que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones.
2 minuts i arribarem a 4:45 ja de la tarda. Aquesta sintonia ens vol dir... Estem una mica desubicats, també ho haig de dir, eh? Maria Vescomte, com estàs?
És dilluns, oi?
És dilluns, i perquè, clar, normalment podem conversar amb tu aquí al Fabricació cada 15 dies, però els dimarts... I,
no, els dimecres.
Els dimecres. Ei, estic superdesubicada. M'encanta. Els dimecres. És veritat. Què ha passat?
Sí, però és veritat. Mira, que he demanat a la producció del programa perquè demà m'han de fer una prova a l'hospital i em quedo a dormir, i dormir a l'hospital amb tants cables és sinònim de no dormir, i per tant vaig demanar a producció del programa a veure si em podien canviar el dia.
La producció del programa és Ferran Capdevila,
evidentment,
que et va donar l'ok, sense dubte, i et va dir...
Via lliure, em va dir.
Molt bé. Mira, em va molt bé que expliquis això, saps per què? Perquè jo crec que d'alguna manera pot ser que tu... A veure, entre cometes, res a veure amb el que ens parlaràs avui. Però va ser com una manera de demanar ajuda, de dir, ajudeu-me perquè aquest dia no em va bé.
Sí, podríem, sí, podria ser això. També el de posar límits, de dir, mira, és que no, jo tinc això i sortiré destrossada de l'hospital. No disfrutaré, i la Fabricació pròpia s'ha de venir a disfrutar.
I et deia això, que justament ho deies perquè el tema que ens vols plantejar avui va una mica relacionat, no?
Exacte. No sé si recordes l'últim programa, parlàvem amb la Míriam Farelo, que és supervivent del suïcidi, i en un moment concret de la conversa va sortir el tema de demanar ajuda. I tu, Mercè, vas dir, és molt important que demanem ajuda. I jo vaig apuntar, el tema és quan la demanes i no la tens o no te la donen. I d'això parlarem a la secció d'avui.
Fixa't que ho recordava perfectament, Maria, i vaig pensar, doncs, és un bon tema perquè tu, Maria Vescomte, el que tens és que a mi m'inspires molt. Jo no em cansaré mai de dir-t'ho, eh? Però de totes les converses que tenim, en antena i fora, ets una persona inspiradora.
Jo no sé si això és veritat o m'estàs fent una mica la pilota. Això seria la impostora que parlàvem l'altre dia. No sé si m'estàs fent una mica la pilota.
Sí, que no ens ho creiem, no, quan ens diuen coses boniques.
I saps, Mercè, que aquesta secció és valuosa, i diem que és valuosa perquè està narrada en primera persona, que és la meva. I justament a mi em va passar això, Mercè, que vaig demanar ajuda i no me la van donar. I des de la vulnerabilitat, des del mal que em vaig fer després, des de la necessitat de reparació i la necessitat de justícia, hem preparat la secció d'avui.
Mira, i et vaig agrair moltíssim, Maria, sobretot que ens ajudis a posar llum des d'aquest relat que ens explicaràs avui, que sens dubte és un relat que per tu és dolorós i que jo entenc i deduïm que no deu ser fàcil, no?, d'alguna manera exposar-ho i explicar-ho en un mitjà com és la ràdio.
No és fàcil, i t'escolto i se'm posa la pell de gallina, però el feedback que et donaria és que estem aquí per això. I reprenent el tema, les oients més fidels d'aquesta secció se'n recordaran que moltes vegades hem fet ús dels seus consells, de la seva contextualització i de la seva sabidoria, de la que nosaltres anomenem la nostra psicòloga de confiança, l'Elisabet Aulet, però és que avui la tenim aquí en persona, en carn i ossos, al Fabricació Pròpia en directe.
Doncs fixa't tu que avui ens va molt bé que estigui amb nosaltres l'Elisabet Aulet. És un plaer tenir-te aquí al Fabricació. Elisabet, moltíssimes gràcies. Com estàs?
Molt bé. Molt contenta que la Maria creï aquests espais i que m'hi hagi convidat, que hagi comptat amb mi. Moltes gràcies.
Mira, abans d'entrar en el tema que ens proposava avui la Maria, si m'ho permets, clar, presentem a l'Elisabet, que tu ets psicòloga i també ets especialista en intel·ligència relacional. Maria, deixa'm preguntar-li això. Quin tipus d'intel·ligència, no? És aquesta intel·ligència relacional.
Bé, jo sempre parteixo de que gran part del nostre benestar depèn de la qualitat de les nostres relacions, començant per la relació que tenim amb nosaltres mateixes. Llavors, des d'aquí, saber com escoltar-nos, com cuidar-nos i com, a partir d'aquí, doncs, construir unes relacions que ens nutreixin fort, doncs, la intel·ligència relacional ens ajuda a aconseguir tot aquest gran propòsit.
Demanar ajuda, Elisabet, no és fàcil. Com ho hem de fer?
Demanar ajuda no és fàcil perquè, primer, el que hem de fer és acceptar que no estem bé. I això costa molt, és difícil a vegades. I a més, acceptar també que ens col·loca en un lloc de vulnerabilitat, on ens podem sentir molt dèbils i no ens sentim còmodes. Depèn, no? Hi ha persones que es pot donar més permís o menys permís de col·locar-se en aquesta vulnerabilitat i hi ha persones que no saben com fer-ho, perquè potser en algun moment de la seva vida o de la seva infància, algun adult que havia d'estar allà i protegia en aquell moment perquè l'infant se sentís còmode d'haver demanat aquesta ajuda, hi hagués, no?, un recolliment i una protecció. I experiències com aquesta, per exemple, i moltes d'altres, poden fer que ens sigui molt difícil demanar ajuda. També per al context que estem, no? Un context on demanar ajuda s'ha pogut veure com una debilitat, no? Quan al final forma part de l'autonomia personal, i demanar ajuda a vegades es defineix si ets home o si ets dona, si pots o no pots demanar ajuda. Vull dir, hi ha molts conceptes erronis que ens dificulten de la història personal i del context on estem amb el que fer i com demanar aquesta ajuda.
Ara, escoltant-la, em dóna la sensació que ho presentaves com que a vegades també hi ha un problema d'ego per demanar ajuda. Pot ser això?
Totalment. Ja, de fet, la vergonya i l'orgull poden ser dos factors que ens facin complicats demanar ajuda. No? La vergonya des de la por a ser jutjat, no? Em vaig a mostrar, tinc por a ser jutjat, i l'orgull des de, ostres, jo puc o jo no vull estar malament, no? I, de fet, són dos factors que poden ser una presó viure aquí.
Jo he de dir que mai he sentit ni ego ni vergonya a l'hora de demanar ajuda, perquè he estat tan malament que no hi ha lloc en aquest estar malament com per tenir ego o ajuda. I connectant amb això, Eli, quin paper juga el reconeixement de l'altre quan estem malament?
El reconeixement de l'altre és clau. En aquests moments que ens fiquem en aquesta posició de vulnerabilitat, ho fem col·locant-nos fins i tot, podríem dir, de, com, no vull dir per sota, però per entendre'ns, no? Jo em sento més indefens, més desprotegit, necessito que tu siguis un lloc segur per mirar-me. Al final, el que fem amb tots els comportaments és buscar la mirada de l'altre, ser vistos. És amb el comportament més extravagant, busquem això.
I com ha de ser aquesta mirada? Eli.
Aquesta mirada ha de ser feta des d'un lloc... O sigui, s'ha de poder estar a l'altura de recollir, no?, aquesta ajuda de l'altre. Ha de ser una mirada molt atenta, molt empàtica, no? Un mateix ha de saber com connectar amb les seves emocions per saber connectar amb el dolor i la vulnerabilitat que li està mostrant l'altre en aquest moment. Hi ha d'haver una validació. T'has de mostrar com un lloc segur per l'altre en aquests moments.
És molt important crear, al final, llocs segurs per parlar d'això, i una mica de la fabricació pròpia per mi s'ha convertit en un espai segur. I Eli, hi ha una història de crida d'atenció frustrada, no una, per llàstima n'hi ha moltes, que és la meva. Després de fer una ingesta medicamentosa em van donar l'alta les poques hores sense cap tipus de pauta a seguir per la família i les amigues, i la psiquiatra que aleshores em tractava em va venir a dir que el que jo havia fet era per cridar l'atenció. Una dècada després, al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, en una publicació per desterrar mites, justament diu que no és una crida d'atenció la majoria i que cal que no ho minimitzem.
Clar, Maria, això és clau, aquesta opinió que tu tens, que és el relat que dèiem, no? el relat que vas patir tu. Aprofitem que tenim l'Elisabet, no?, per preguntar-li justament quina opinió entén, no?, ella també com a professional de la salut.
Exacte, de que això hagi passat i segueixi passant.
Mm-hmm. Bé, de fet, el tema de etiquetar aquestes accions com de crides d'atenció és molt dolorós, no? Perquè, a més, si ens fiquem en el context de que algú crida l'atenció, o sigui, què vol dir cridar l'atenció, no? Hi ha una necessitat a darrere, hi ha una demanda darrere, hi ha un esperar que l'altre ens aculli d'alguna manera. A més, quan un ha fet un intent, és un factor de risc. Llavors, s'han d'avaluar els factors de risc que una persona té. I a partir del risc que cada persona està demostrant en cada moment, donar unes mesures, no?, de persones de contacte, donar a la teva xarxa el com et poden ajudar també a tu en aquesta situació de vulnerabilitat. Si no, quan algú troba com poder-se aproximar i demanar aquesta ajuda davant de un professional que en aquell moment et dona la seguretat de que està allà i que està a l'altura, clar, què fas? Què esperes? Si al final surts d'allà, potser sentint-te jutjat, no? I sentint-te que no ets prou vàlid, potser. No saps què farà la persona amb aquella informació que li dones en un moment de vulnerabilitat. Mm. És molt arriscat, no? I ja s'ha de saber molt clarament que és el que l'hem d'indicar perquè se senti que l'hem escoltat, se senti que ens hem posat al seu lloc i se senti que marxa amb unes eines o amb una seguretat, que marxa protegit d'un risc molt important.
Mireu, deixeu-me fer-vos aquesta pregunta. Us la plantejo les dues en el sentit de què fem, no? Quan moltes vegades, igual potser, quan ets tu el que... A veure com ho explico, això. Vols que la persona que creus que necessita ajuda no te l'està demanant, però tu tens com la intenció de voler-lo ajudar, com no podem fer... O sigui, passar aquell límit que no l'angoixem, saps? No sé si m'explico, eh?
Sí, sí.
Saps? De dir, aquesta persona necessita ajuda. Jo em posiciono de dir, pots comptar amb mi, si necessites res, compta amb mi, però l'altra persona es tanca totalment.
Mm-hmm. Què faig, no?
Què és el que hem de fer, no? Mm-hmm. Des de l'altre punt de vista. Mm-hmm.
Sí, de fet, és una situació molt comuna, no?, que algú no senti que ha de demanar ajuda o no es pugui permetre ficar-se en aquesta posició. Mm. Aquí, el que no funciona és... Primer, el que no funciona, no? El que no funciona és forçar. no, forçar i pressionar perquè demani ajuda. És veritat que el que estic dient a vegades és molt difícil per la gent del voltant quan veu que algú està patint. I és molt difícil per a aquestes persones entendre que la millor manera d'acompanyar en aquell moment és validant molt el moment que està, observant... com està, podem dir, no? Ostres, jo crec que necessites ajuda, però sobretot ser com molt empàtic. Ara, també és veritat que depèn de quin risc estem parlant, hem d'actuar, no? Com per ètica i per molts factors, el que fa falta és actuar, perquè hi ha moments que aquella persona potser no serà prou conscient d'on passa i què pot acabar passant.
Això que diu l'Elisabet, Mercè, em ressona molt, perquè, clar, les meves amigues insistien molt. Maria, et venim a veure. Maria, anem a donar una volta. Maria, quedem. I no és que jo no em deixés ajudar, és que jo estava aterroritzada de sortir al carrer, de fer... Llavors, sí que és veritat que elles van patir molt en aquest aspecte.
És una situació realment d'un patiment molt, molt, molt complex, no? I una vegada sent que com explico el que passa, com es pot entendre com des de fora, no? Sí que el tenir persones al voltant ajuda, però hi ha moments que ni un ni altre saben com fer arribar, no, el missatge que es necessita.
I també el que has comentat ara, Eli, de dir hi ha moments que s'han d'actuar.
Mm-hmm.
Clar, llavors, en aquests moments, què recomanaries a la gent? Potser que es troba en una situació així, però li pot més potser el fet de no s'ho prendre bé, aquesta persona. Que saps aquell moment de balança? De dir, què fem? Clarament, per ètica, no? Per salut, s'ha d'actuar, però d'altra banda dius no, perquè s'ho prendrà malament, això... Us plantejo aquest cas, eh? Com hauríem d'actuar, justament?
Clar.
Mai millor dit d'actuar, entenc, però què és el que hem de fer? Quin és el pas, no? Per fer-li veure.
Primer, avaluar en quin nivell de risc estem, no? Perquè si estem en un risc alt, potser és una situació imminent i és, doncs, trucar al 061.
Ja funciona molt bé.
Exacte. Si estem en un risc més mig, potser podem, no, fer aquesta consulta nosaltres a un professional de la salut, de tinc una persona al meu costat per estar per aquesta situació, què puc fer, no? I jo arribo fins aquí, a partir d'aquí, quin professional em pot ajudar?
Buscar assessorament, diguéssim, no?
Exacte.
061.
Exacte. Sí, sí. I si és un risc, pues, més baix, doncs, bueno, potser podem acompanyar, anar-li dient, jo crec que t'aniria bé, mira, a mi m'ha anat bé. A vegades la gent, quan veiem que algú del costat ha començat un procés i una solució nova i li funciona, després diu, ah, doncs, potser sí, no? Però sempre com tenir com aquest ull i aquesta mirada, que si les coses se'n van de les mans, hem de saber qui tenim a prop en la comunitat que té les eines.
Exacte, jo crec que el tema clau està en la intensitat. Jo he tingut moments en el que no ha sigut tan greu i sí que les meves amigues han aconseguit una mica, va, Maria, sortim tal, i hem sortit i m'ha anat bé i ens hem distret, que això ho hem parlat aquí a la Fabricació Pròpia i hem acabat inclús rient. Però això no vol dir que pugui passar sempre, depèn del grau i de la intensitat.
Mira, ho hem de deixar aquí a Elisabet, a Maria, l'hem de convidar un altre dia, a Elisabet Aulet, psicòloga i experta en intel·ligència relacional. Moltíssimes gràcies, de debò, espero haver ajudat, no, d'alguna manera, en aquesta conversa. Les dues heu ajudat, està claríssim. Maria, Elisabet, moltíssimes gràcies.
Encantada, gràcies a vosaltres.
Vinga, temps de notícies i tornem.